Josep Corbella, bona tarda.
Hola, molt bona
tarda. Dani Arbós, bona tarda. Bona tarda. El Dani biòleg i periodista científic, el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, el Josep, que, a banda d'altres coses, ens parlarà d'un nou canal de ciència. Ara en parlem, però abans comencem parlant de fenòmens naturals, perquè aquest divendres hi ha un... gran interès, tindrem un eclipsi total de sol.
Un dels bons.
A veure, posa'ns en antecedents.
Doncs aquest divendres es produirà... L'eclipsi de sol és el bo, i el de lluna és el que... És maco, però és no té la mateixa espectacularitat.
El de sol, què vols dir? Que el de lluna és el del xino?
Els eclipsis de sol són tan espectaculars que fins i tot hi ha gent que es dedica a anar-los a veure, caçadors d'eclipsis. Per exemple, hi ha un astrofísic de Canàries, l'Institut d'Astrofísica de Canàries, que aquest serà el seu 12è. Cada cop hi ha un eclipsi...
Quan dius caçador d'eclipsi, ho fa, suposo, des de Canàries.
No. Se'n va a les illes. En aquest cas, per exemple, l'eclipsi... Es veurà total des d'una franja...
Vols dir que segons quin...
Bueno, no es veurà tot el món.
És evident que el lloc on està és nit, no, però...
On és de nit, no. I on és de dia, no es veu a tot arreu. Per què? Això es produeix quan la Lluna passa entre el Sol i la Terra i una part de la Terra, no tota, queda a l'ombra de la Lluna. Aleshores, hi ha algunes zones que queden totalment a l'ombra, o sigui que la Lluna tapa tot el Sol,
que es fa de fosc,
que és allà on hi ha l'eclipsi total, i després hi ha una altra zona molt més àmplia que la Lluna tapa una part del Sol i és un eclipsi parcial. Aleshores, eclipsi total, en aquest cas, es veurà a unes illes del nord de l'Atlàntic com les Feroe i les Svalbard. Ja no és ni l'Atlàntic, les Svalbard.
Això és perillós, o sigui, no el podem mirar, això és important. No
sí,
podem
ara,
directament...
ara ho anava a explicar. Sí. Llavors, què es veurà aquí? Aquí es veurà un eclipsi parcial. Que a Catalunya més o menys començarà a les 9 i 10 del matí i tindrà
a les
9
i 10 del matí de divendres.
Sí.
Preneu nota, eh? El sento que estigués al bar, a veure si...
La màxima ocultació serà
el seu volum al nivell dels altres.
La màxima ocultació serà un quart d'11, que dos terços del sol quedaran tapats i acabarà a 11:45.
Pugi a la caixa de la cervesa, perquè si no, no se'l sent. Sembla que parli sota la taula.
Quan l'eclipsi és parcial, el que passa és que...
De 9:12 serà, més o menys.
Més o menys. El sol es veu com una lluna, o sigui, es veu com si fos un creixent, perquè el cercle de la lluna tapa una part del sol. El que és molt important és això que deies... que és com mirar-lo. Sobretot, no el mireu sense protecció.
Per què?
No el mireu sense ulleres de sol, perquè la radiació solar pot causar uns danys a la retina molt greus que poden ser irreversibles.
Mira, avui hem escoltat, discúlpame, a TV3, el Jordi Monés, especialista en oftalmologia de la Clínica Barraquer, que alertava...
No, Jordi Monés, perdona, no és de la Barraquer.
Bueno, pues no sé.
Bé, digues.
Tinc anotat aquí que és de la Barraquer, a veure, no sé d'on és.
Ell sé tot.
És oftalmòleg, deixem-ho aquí.
Oftalmòleg és? És oftalmòleg especialista en retina, precisament.
Molt bé, doncs escoltem els consells que donava pel que fa a l'eclipsi solar.
Fa una lesió molt puntual, molt petita, però molt just al centre, i tot i que recuperes visió, et queda un punt al mig, per sempre, d'un defecte visual. El missatge ha de ser molt clar, no mirar a l'eclipsi de sol. Però sí, als nens és molt típic que no, miro un momentet, miro i no miro, i tanco els ulls. El més fàcil seria que no sortissin al pati. Seria el més fàcil perquè cap nen tingués la temptació de mirar-lo.
Atenció, perquè recomana que la canalla no surti al pati. Em diuen que és de la clínica mèdica... Centre Mèdic Tecnon.
Sí, té la consulta a la Tecnon.
Molt bé, no està a la Barraquer, està a la Tecnon. Són dels... declaracions fetes a TV3.
És un dels més grans especialistes europeus i mundials en lesions de retina, de la màcula.
Sí, jo tinc una pregunta.
Que sap de què parla.
El sol és fort.
Té una pregunta molt interessant.
És que ha d'esperar que acabi una persona per parlar a vostè.
Portem no sé quants anys fent el programa i encara no ho ha après, això. Però bé,
avui trobo especialment caòtic el programa.
Avui
especialment. Tu, gràcies també, Dani, per anar posant...
És que, clar, hi ha una pressió que no la puc suportar.
Ha interromput l'explicació amb una força que dic, a veure, el que ara ens ve a dir és molt interessant.
Anava baixant la cosa.
Calleu.
Un detall
interessant. A veure, digui.
El foc, o sigui, el sol és foc. Per què no fa fum, el sol?
Aquesta sí que és bona. Aquesta sí que és bona.
Això no t'ho havies preguntat mai, eh?
El sol no és foc.
No. Com, no poc. Ah, no? No poc. Sí, sí. Per què no fa fum? Però si es veuen flames, si quan fan aquelles...
Hauria de fer una fumarada impressionant,
el foc. Aquelles imatges de prop que fan a la tele, es veuen unes flamarades.
Sí, allà.
És el tema.
Es posa cremes.
És el tema.
I a l'estiu l'haurien de pagar perquè està prohibit fer foc a l'estiu.
Exacte, exacte.
Bueno, podem situar-nos un moment amb l'eclipsi solar, sisplau, i que qui parli... Li damos un fuerte aplauso y dejamos que se vaya.
Molt bé, ja que heu fet aquest incís, en faré un altre. Sí, això de com s'ha de mirar el sol ho explica molt bé la Mònica Usart, aquí coneixen els oients de RAC1, al web de La Vanguardia, el nou canal de ciència Big Bang, que hem inaugurat avui amb un article de la Mònica.
Vinga, ja m'ho com es diu el canal?
Big Bang.
Big Bang.
Sí, la Bang amb B baixa de Vanguardia.
Sí, no, ja.
Ja,
molt bé. Molt ben trobat.
Aleshores, sobretot amb el tema de les lesions als ulls, no us refieu si dieu... No, si
m'ha semblat, no em fa ara que em parles de la pàgina web de la Vanguardia, he vist una incorporació de primera fila, que és la de l'Albert Castillón.
Exactament.
Que és un fitxatge, però realment...
On ho has vist, això?
Top. A la pàgina web de la Vanguardia.
Ah, sí?
Perdona.
M'has deixat sense resposta.
No, ho dic perquè, bueno, veig que s'obren nous horitzons. Endavant.
Bé, total, us anava a dir, si mireu l'eclipsi, no cometeu la imprudència de mirar-lo sense protecció, no cometeu la imprudència de mirar sense ulleres de sol, no us feu els valents i dir a mi no em fa mal, perquè la part de a mi no em fa mal, el que passa és que la retina no té receptors del dolor i et causen uns danys que poden ser molt greus sense que te n'adonis en aquell moment i després el mal ja està fet. Aleshores,
com es pot mirar?
Hi ha unes ulleres especials, especials per eclipsis, que es poden trobar en algunes òptiques, en botigues especialitzades en astronomia. Es poden comprar per internet i encara hi seríem a temps perquè en 24 hores les pots tenir. I bàsicament hi hauria una altra manera, que també l'explica la Mònica Usart, que és s'agafa una cartolina fosca, se li fa un forat i es fa passar la llum del sol a través del forat i es projecta en una altra superfície. De manera que aquest forat actua com una lent i veiem el sol projectat, l'eclipsi projectat a terra o a la superfície on el projectem.
Hi ha un noi que es diu Manuel, que és soldador, i pregunta si amb els vidres, suposo, no? De soldador, cap problema.
Les ulleres de soldador, en general, porten la mateixa protecció que la de les ulleres per veure eclipsis.
Reus?
El que jo no sé si totes les ulleres de soldador porten aquesta protecció.
Clar.
Llavors, hauríem de mirar quin és el material que porten.
Ulleres de Usart i tirar-se. Són les que té la Mònica Usart.
Ha estat bé la prova.
I llavors, no, perquè el senyor Guigues no l'ha entès.
No l'entén.
És que no sé què he dit. Les ulleres d'Usart?
Usart i tirar.
Ho ha dit la Mònica Usart.
És que la Mònica es diu Usart.
Riu o et foto un hòstia per la finestra. Riu!
Una última cosa, si el voleu...
Hi ha una sintonia extraordinària.
Si el voleu veure assessorats per astrònoms aquí a Barcelona, a la Universitat de Barcelona posarà uns telescopis a disposició de qui passi a la plaça Universitat i a plaça Espanya, al costat del Saló de l'Ensenyament.
Tothom hi posa l'ull i deixa les lleganyes.
I l'Associació Astronòmica Aster ho farà a la platja de la Barceloneta.
Però com pot ser que li ofereixin la possibilitat de veure l'eclipsi amb un professor d'astronomia que li pot explicar un munt de coses interessants?
Ui, mira, la lluna passa per davant del sol.
Cada nit n'hi ha un d'eclipsi de sol. Cada nit n'hi ha un. La Terra fa un eclipsi de sol. La mateixa Terra. Quin interès té això? És que, realment...
Doncs ja que diu que cada nit n'hi ha un, no tindran ocasió de veure'n un tan espectacular com aquest fins l'any 2026. Aquest ha estat el millor des del 2005 i fins al 2026, que serà total aleshores. Des de la península Ibèrica n'hi haurà un.
Ja aniré al 26.
Un d'igual d'espectacular.
Desgràcies, porto desgràcies ja.
Per cert, que avui llegia que l'Observatori de Dinamarca Solar de la NASA ha capturat una imatge on es veuen dues taques fosques al sol. I en alguns llocs ja es pregunten si això indica que s'està apagant.
No s'està apagant el sol, al contrari, el sol cada cop brilla amb més intensitat, que d'aquí només 1.000 milions d'anys ja no hi haurà vida a la Terra, o sigui que ja podem anar pensant, perquè s'haurà evaporat l'aigua dels oceans, ja podem anar pensant si volem transcendir a buscar...
Que brilli més, que vol dir que hi ha algú que fot llenya allà, o que els marcianos que hi va fotent llenya... Si no, que algú venta allò que fan amb la xemeneia, que venten per sota. Algú passa, vull dir, clar, que brilla.
Quan vostè fa el seu espectacle, algú l'interromp?
Pues no.
I algú riu?
Doncs tampoc.
Bé, atenció, senyor Marcelí.
Què ha passat?
Perquè el Dani porta notícies fresques sobre en Yeti.
Hombre,
sí.
Com està? Perquè l'última vegada estava tenia una depressió, l'últim dia.
Doncs la pot tenir perquè el Yeti, un nou estudi, sí, suggereix que no existeix, senyor Marcelí. Sí, que...
Sempre són els mateixos estudis, un que diu que sí. Si no hem parlat amb ell, com ho saben?
Home, perquè si no existeix és difícil parlar amb ell.
Jo dic que sí que existeix, jo he parlat amb ell.
Vostè ha parlat amb el Yeti, ja. Vostè està tot arreu,
Jo he parlat amb el Yeti i ho he demostrat, i he trucat hasta casa seva. Una vegada vaig trucar a casa seva, que fa anys que no ens veiem, No sé si es viu o es mort.
S'ha refredat la seva relació. Doncs bé, fa un parell d'anys va sortir un estudi de la Universitat d'Oxford en què un investigador deia que ja havia resolt el dilema del Yeti, sí, i que, segons les seves anàlisis, era, en el fons, era un os polar.
Sí,
un os polar que fa molts anys, bueno, una subespècie semblant a l'os polar,
sí,
havia arribat a l'Himàlaia.
Sí,
ara, uns nous investigadors del Museu d'Història Natural de la Universitat de Kansas i de l'Institut Smithsonian han dit que no, que els seus anàlisis de les restes que en principi correspondrien al Yeti són d'un os normal i corrent dels que hi ha a l'Himàlaia. A l'Himàlaia hi ha un subtipus d'os, ursus tibetanus, es diu.
No el conec.
No el coneix, aquest. Doncs el Yeti, probablement el que tenim associat com a Yeti, no deixaria de ser un os normal i corrent que habita dels que habita a l'Himàlaia.
Desgraciadets. Sí. No saben res.
Els osos van cagats a sobre o caminen així perquè tenen les caves així?
Que no l'enganxi un os, que corren molt, els ossos.
Sí?
Sí, no vulgui fugir corrents perquè l'atraparan segur. Són molt àgils.
Els osos, què has de fer?
En principi t'has de quedar
quiet
i el que pots fer és aixecar els braços molt per fer que tens molta envergadura i esperar que marxi una mica.
Esperar que marxi?
Sí, has d'esperar que no t'ataqui. Això són les indicacions que fan als llocs on hi ha ossos.
Si ve l'osso que et ve a atacar, tu aixeques els braços.
No, el que s'ha de fer és esperar no trobar-te'ls.
Això també. No, per exemple, gent que campa en certs llocs els demana que deixin el menjar bastant lluny de la tenda i tot això perquè no els ataquin, perquè et poden atacar i llavors sí que no ho expliques.
I molt lluny sí que t'ataquen.
Ai, volia fer un incís sobre els eclipsis, que hi ha un noi que es diu Jordi. Senyor Vicenç, que li fa una recomanació al Jordi, diu que si vostè vol veure el bé i una mica de més a prop, miri-se'l en prismàtics.
Pues mira, és una bona idea. M'havia comprat una lupa.
Si vol veure com se li desfan els ulls.
M'havia comprat una lupa, però em sembla que agafaré els prismàtics, perquè així veurem els dos ulls.
Sí, home, i tant.
Sí, té raó, molt bona idea, sí senyor.
I després vagi a la consulta del doctor Monés, que li tindrà feina.
De la clínica Tecnon. Recordem que l'hem col·locat abans a la Barraquer. No, és de la Tecnon. Bé, parlant de coses curioses, avui el Josep ens volia parlar de les pestanyes, perquè ara uns investigadors americans han descobert la mida ideal de les pestanyes.
Ideal.
Us heu aturat mai a pensar per què tenim pestanyes?
Per amortiguar, el tancament dels ulls, o no?
Doncs és una bona hipòtesi.
Per treure brossos.
Però no és per això.
Per les brosses.
Una altra bona hipòtesi.
Per protegir l'ull de
brosses. És un mecanisme de protecció.
No?
Doncs, si us heu fixat alguna vegada en un ull d'un cavall o d'una vaca, o d'un camell, veureu que no som els únics. Un gran... Pràcticament tots els mamífers tenim pestanyes. Altres ordres no en tenen perquè no tenen pèl. Bé, aleshores, hi ha un investigador de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia que quan va néixer la seva filla es va quedar tan embadalit, es va inspirar, va veure com tancava els ulls i va pensar: per què devem tenir pestanyes les persones?
Bona pregunta.
Aleshores va fer una investigació molt interessant, va anar a mirar 22 espècies diferents de mamífer i va descobrir que hi ha una regla, que és que la longitud de les pestanyes equival a un terç de l'amplada de l'ull. Aquesta proporció és constant entre els mamífers. A la natura, quan et trobes que un mateix fenomen es reprodueix en espècies diferents, normalment és per algun motiu, és perquè té alguna funció. Per què podia ser? Aleshores, va crear un ull artificial, ell és especialista en bioenginyeria, el va posar en un túnel de vent...
Quina angúnia!
Va veure com es comportava el vent, com fluïa el vent, va fer uns models matemàtics, els va analitzar amb ordinador, i el que va veure és que aquesta longitud d'un terç de l'amplada és la ideal per protegir l'ull. Si les pestanyes fossin més llargues, faria com un efecte de túnel i aniria més vent cap a l'ull, més aire cap a l'ull, i això podria portar, doncs... qüestions, per exemple, partícules, pols...
Encostipats,
potser no tant, però problemes per l'ull. Si fossin més curtes, aleshores el que passa és que l'ull s'asseca, es deshidrata, i aquesta longitud d'un terç de l'amplada és la ideal.
I
per això la tenim tan humans com vaques, cavalls, camells, etc.
Sense parpella se pot tenir pestanya perquè el Xavi de Terrassa, el Xavi del Barça se la van treure, segons el Joan Moreno.
Deixem aquest capítol, anem a altres qüestions, perquè avui el Dani volia parlar de que cada cop som més intel·ligents.
Sí, a vegades costa de...
Sí,
costa de creure,
Sí, sí, en aquest estudi es
nota. Sí, sí, amb alguns dels representats en aquesta taula costa de veure.
A veure, no és ben bé així, però sembla...
Jo crec que és d'una època posterior,
O el futur, l'evolució del futur.
Sí, sí, sota el futur, home, som molt més llest que la resta. Jo m'ho noto,
I tant, i tant.
Bé, doncs... Si fa preguntes, no fa ningú, si surt fum del sol, això...
Només ho pot fer un tio del segle XXIV.
Ara. Vull fer una pregunta ràpida, és de sí o no? Diuen una pregunta del Carlos Farigola, diu... És veritat que quan s'apagui el sol...
Farigola?
Va.
Què? Farigola, què?
Va.
Venga, va.
És veritat...
Com què?
Va.
I tu també, Dani, molt bé. Diu, és veritat que quan s'apagui el sol, el vent solar, que és heli que no es crema, serà tan calent com 2.000 graus centígrads i que ho matarà tot?
És igual. Quan s'apagui el sol,
solar,
és igual.
Que no és heli que no crema, i la continuació de la pregunta...
Sí, que serà tan calent com 2.000 graus, ho matarà tot? Com deia el mago, esteu patint.
El que ho matarà tot és que abans d'apagar-se el sol, hi haurà una fase en què creixerà, es farà més gran, s'expandirà, i s'expandirà tant que arribarà fins a l'òrbita de la Terra. Això ho matarà tot. I fins i tot abans d'arribar en aquesta fase, el que ho matarà tot és que el Sol s'escalfarà, emetrà una radiació més forta, com deia abans, i això passarà d'aquí uns 1.000 milions d'anys i no quedarà ni rastre d'aigua a la Terra, perquè tot s'haurà evaporat.
Comencem-nos a preocupar,
I a l'Ester...
Això ja ho va dir en el seu dia el Mago.
Perquè tu com creus que s'acabarà la Terra? El món com s'acabarà?
Hombre, el mundo, primero pensaban que la luna caería sobre la Tierra y lo reventaría todo, que es como si fuera un meteorito gigante, pero eso es mentira. Antes subirá la temperatura del sol, reventará, explotará como una gran estrella, y se irá a tomar por saco todo el sistema planetario, y no sé si quedará Plutón o otro planeta lejano que quedará vagando por el espacio y nadie sabe dónde irá a parar.
O sigui, que no serà per culpa d'un meteorit, com va passar amb els dinosaures.
Que no.
Qui? Us convenç les explicacions del Mago?
Qui?
Home, és una mica confús, però...
No, s'entén. I perdona, l'Ester d'Andorra no té pestanyes per un problema que va tenir d'una alopècia universal autoimmune i les troba molt a faltar perquè diu que les volves de pols li entren, que té els ulls secs i sobretot no pot portar rímel.
Veus? Tot això el Dani ens anava a parlar de que cada cop som més intel·ligents, no?
Sí, bé, que cada cop donem allò exacte seria que cada cop el quocient intel·lectual, o sigui, els anàlisis que es fan de quocient intel·lectual de la població mundial han augmentat. Han vist que han augmentat 20 punts en els darrers... des de 1950, vostè, Marcelí, ho nota, no?
Només cal que vegis les notícies i ho notes, però...
Què han fet? Han comparat estudis, més de 400 estudis que s'han fet sobre coeficient intel·lectual en una cinquantena de països i han vist que realment cada cop els resultats són millors. Ara, això vol dir que som més intel·ligents? Hi ha alguns científics que diuen sí, perquè es deu sobretot a la... Sí, els Gypsy Kings. Es deu sobretot a l'alimentació.
No, són els Gypsy Kings.
Ah, no són els...
Com no, els xunguitos.
Bueno, sí. Doncs es deu a la millor alimentació global. Com millor alimentació doncs, pots desenvolupar millor les teves capacitats. Però uns altres investigadors diuen que no, que té més a veure amb que cada cop estem més familiaritzats amb aquesta mena de test, que cada cop s'han fet més universals, que la gent treballa més amb ordinadors, i per tant és simplement que els resolem més senzillament, però que no som més intel·ligents.
Un jamón.
Ataco. Un chicle a la boca.
Que ahora te han
bautizado, ¿no? A Juan Echanove le gustan el jamón a tacos. A Juan Echanove es un actor.
¿De qué?
Bueno,
un negro.
Abans de més tonto, ¿eh? Costa de creure, ¿eh?
Bueno, va. Josep, Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seguirem la pàgina que heu inaugurat avui de ciència. Deies que es diu...
Big Bang.
Ens la mirarem amb molt de carinyo.
Maricón, no negro.
Va, són les 6 de la tarda.